sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu.
Dimarts i 13. Dimarts 13 de setembre de 2016. Benvinguts al Sempre amb tu, Fini Lleó. Bon dia.
Molt bon dia.
Ets supersticiosa?
Jo diria que no, però tinc manies.
Tens manies amb estos dies raros,
sí,
no?
Sí.
Bueno, de moment el dia...
No, amb estos dies raros no, però per el número 13. El dimarts no. Però hi ha coses que se solen explicar, no? Com este matí parlàvem de dir passar per baix d'una escala o agafar-se te tomba la sal i fas, ui, mare, o trenques un vidre, no? Bueno, un vidre no, més que, és un mirall.
Un mirall, espill, no? Un espill, no?
Sí.
Sí, són aquestes coses supersticioses que, sens dubte, doncs, en dies com els d'avui, d'aquests que popularment doncs, es consideren dies d'anar amb compte, de portar precaució.
Negatius.
Negatius, en general, doncs hem d'arrencar un somriure a tothom i... Que sigui dimarts i 13, o sigui dimecres, o sigui dijous, és igual. L'important és que seguim al peu del canó en aquesta arrencada de temporada amb un curs escolar en el que el municipi, doncs, encara seguim durant tota la setmana pendents doncs, de tots els projectes que des dels centres docents es van impulsar.
Que la xifra és simpàtica, 555.
Sí.
555.
Sí, són els alumnes que han guanyat a l'escola Sant Jordi. Sí, perquè si suméssim un número més a tots també tindríem un número diabòlic, podríem dir d'aquesta manera. L'aposta pel plurilingüisme serà un dels objectius que marcarà el nou curs a l'escola Sant Jordi. Ahir n'hem parlat amb l'entrevista amb la directora Fàtima García. Avui fem una crònica del que vam parlar ahir amb l'entrevista, tot just també amb l'arrencada del transport escolar, que ha començat amb normalitat també a la comarca del Baix Ebre, amb prop de 900 alumnes que usaran el servei que presta el Consell Comarcal. D'aquests, hi haurà dos busos aquí al municipi, a l'Ametlla de Mar, a l'escola Sant Jordi i a l'Institut Mare de Déu de la Candrera, però amb un afegitó, i és que els alumnes de batxillerat doncs serà per part de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar que podran també gaudir de transport escolar. De seguida ho escoltarem a les notícies en un inici de curs escolar que ha estat desigual a les Terres de l'Ebre perquè a Pinell de Brai doncs, la majoria d'alumnes de l'escola encara tampoc han començat el curs pel conflicte amb dues mestres. Ho sabrem tot seguit al nostre informatiu. És dimarts, per tant, Fini, avui al programa tornarem també a la rutina habitual amb el torn de guàrdia.
Sí, i avui ens acompanyarà el tècnic del SUM, del Servei d'Urgències Municipal de la Població, que passarà cada 15 dies per explicar-nos i per donar-nos consells de primers auxilis. I ja que aquesta setmana dediquem més a un públic més infantil, als més menuts, sàpiga què fer davant d'un vòmit, davant d'una febre, davant d'una diarrea, els primers auxilis que podem fer a casa.
Sí, serà amb nosaltres l'Àlvaro Gazzani per parlar doncs, d'això, no? Les típiques patologies, allò tan habitual que tenim a casa sobre els menuts, que ara que tornen a l'escola, doncs evidentment també tornen estos problemes habituals, no? Els contagis de microbis, com diríem d'alguna forma popular. Això serà la primera part del programa, la segona seguim encara amb el curs escolar, si us ho diem, aquesta setmana les aules seran protagonistes del nostre programa, perquè avui parlarem sobre l'Institut Mare de Déu de la Candelera, que de fet avui ha començat el curs oficialment, ahir van fer les presentacions de tots els cursos i avui ja sí s'han incorporat des de primera hora del matí, des de 8:45, des de les 8:30 a les aules. Per parlar de l'arrencada del curs i evidentment de tots els projectes que enguany es duran a terme al centre de secundària, l'Institut de Secundària, ens acompanyarà Xavier Sánchez, com dèiem, a la segona part del Sempre amb tu, que també tindrem aquest espai de medi ambient, aquest espai de natura, naturalment Fini.
Saps què és la Caulerpa cilindràcea? Aviat li donarem un altre nom, segur, perquè el nom científic va ser que no.
No, perquè el nom aquí, així jo m'he quedat igual, no?
Doncs una espècie invasora que s'està veient per aquí, per les nostres mars, i que comença a posar en perill la Posidònia.
Haurem de saber què és el que passa amb això, per això passaran pel programa l'Aurora Requena, l'Eli Bonfill i en Javi Soler, que com sempre els dimarts seran amb nosaltres, per a parlar d'això, de les conseqüències que podria tindre precisament a la praderia de Posidònia més important de Catalunya. Té més, tots aquests, al llarg de la pròxima hora, aquest dimarts, 13 de setembre, programa 162, Llavors, benvinguts al Sempre amb tu.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest dimarts 13 de setembre de 2016. L'aposta pel plurilingüisme marcarà el nou curs a l'Escola Sant Jordi.
555 alumnes van començar ahir les classes en un curs amb descens d'alumnes i una línia menys de P3 i de 6è. El transport escolar comença amb normalitat a la comarca del Baix Ebre, amb prop de 900 alumnes usuaris del servei del Consell Comarcal.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar facilita el transport als alumnes de batxillerat de l'Institut Mare de Déu de la Candelera. La majoria d'alumnes de l'Escola del Pinell de Brai no ha començat el curs per un conflicte amb dues mestres.
El conflicte segueix encallat, tot i un primer contacte amb l'inspecció d'ensenyament. Les famílies reclamen que les docents siguin apartades. El síndic USTEC demana 200 professors més a les Terres de l'Ebre.
El sindicat de professors estima que a les Terres de l'Ebre falten 209 docents per atendre els alumnes en condicions de qualitat i de salut pels docents. I els preus queden plans a l'agost a Tarragona i deixen un IPC anual del menys 0,4% en negatiu per 13 mes consecutiu.
El comportament de la inflació torna a estar condicionat pels costos dels carburants, que aquest estiu han baixat menys que l'any passat.
Aquests són els titulars d'avui dimarts a les notícies de la Cala Ràdio. L'Escola Sant Jordi va començar ahir dilluns el curs 2016-2017 amb 47 alumnes menys que en el curs passat. Aquest fet ha motivat la pèrdua de dos professors, donat que per nombre d'alumnes el departament ha hagut de retirar dues línies, una a P3 i una altra a 6è. A P3 finalment s'ha hagut de mantenir una tercera línia amb recursos propis del centre amb l'objectiu de no haver d'afrontar el curs amb dues línies de 27 alumnes cadascuna. A 6è passen a tenir de 4 grups a 3 aquest curs. Finalment les ràtios d'alumnes per línia oscil·len entre els 19 i els 25 alumnes. Això ha comportat que per fer front a aquests inconvenients s'hagin pogut de posar al capdavant tutories a professors especialistes. Pel que fa a les prioritats del centre, la competència lingüística continua tenint preferència en la recerca de millorar resultats, tal com es va produir aquest passat curs. En dona més detalls la directora de l'Escola Sant Jordi, Fàtima García.
El principal objectiu és la millora dels resultats. Sobretot intentem millorar pel que fa a la competència lingüística, que és la base de totes les altres competències també, tot i dir que enguany els resultats de les proves externes han sigut millors que l'any passat en aquesta competència també, que havíem tingut una mica de ballada, però bé, hem remuntat. Pel que fa a la millora de la convivència i l'atenció a la diversitat, també és un dels nostres cavalls de batalla, perquè som únic centre del municipi, tenim molta diversitat d'alumnat i, per tant, una de les nostres prioritats és atendre'ls amb qualitat. I la implicació de les famílies, que és el que busquem, perquè al cap i a la fi, educació, ensenyament, doncs mira, si hi ha una part més d'escola, una part més de famílies que eduquen, nosaltres ensenyem o nosaltres eduquem, ells ensenyem, és una barreja i una cosa que hem de portar en conjunt entre tots.
Pel que fa als projectes, i després que el curs passat finalitzés el procés de formació del professorat, aquest any caldrà consolidar iniciatives com els padrins lectors per impulsar la lectura. També comptarà amb un important impuls al Pla de Llengües Estrangeres, que consistia en fer les classes de plàstica en anglès de 3è a 6è, i que aquest any tindrà modificacions, donat que 5è es farà en francès. Un altre dels projectes que tindrà continuïtat serà la introducció dels escacs a 4 de primària dins de l'àrea de matemàtiques. En quant al projecte de plurilingüisme, el curs passat, des de l'àrea de medi, es feien els experiments en anglès als cursos de cicle superior i aquest any s'incorporarà el francès a la unitat de reciclatge, com també es farà la plàstica en anglès a partir del cicle inicial. L'èxit de l'experiència d'aquests projectes de plurilingüisme ha fet que l'escola hagi estat requerida a explicar el desenvolupament dels projectes a d'altres centres catalans.
I pel que fa a la presentació de treball en concursos i certaments, Fàtima García, directora de l'Escola de Sant Jordi, explica que la funció motivadora dels concursos farà que continuïn apostant-hi.
Doncs sí, és una manera també de motivar els alumnes, tant pel que fa a la lectura, amb el certament de lectura en veu alta, a més, enguany hem obtingut bons resultats, hem arribat a la final, els Jocs Florals de Catalunya pel que fa a l'escriptura, doncs que també és una motivació saber que allò que escriuen es presenta i serveix per alguna cosa, les proves de matemàtiques, les proves cangur, els Premis Sant Bori de narrativa i el Pissiganya de poesia. El que sí que ens va quedar pendent enguany és el del concurs de poesia de Cala Cultura, que no vam poder presentar cap treball perquè se'ns va solapar amb altres certàmens i va ser una mica difícil d'encabir. Però bé, enguany participarem.
Aquest dijous començarà també l'espai Sortim a l'Escola, aquí al Sempre amb tu de la Cala Ràdio, que aquest any s'inclourà dins de les activitats del Pla Educatiu d'Entorn de la Població, com també l'activitat Avui la Ràdio la fem nosaltres, el pròxim any, el 2017, que s'inclourà en un projecte de bona pràctica del Departament d'Ensenyament i que motivarà tallers de ràdio pels alumnes de l'escola durant el curs escolar. I el Servei de Transport Escolar que administra el Consell Comarcal del Baix Ebre va començar ahir dilluns amb total normalitat en el primer dia de les classes. Aquest curs 2016-2017 la institució comarcal transportarà aproximadament uns 900 alumnes de les diferents poblacions del Baix Ebre a un total de 10 centres d'ensenyament, un de primària, l'Escola Sant Jordi de l'Ametlla de Mar, 7 de secundària, entre els quals l'Institut Mare de Déu de la Candelera i 2 d'Educació Especial. Però dins del conveni de transport escolar no s'inclou als alumnes de la secundària postobligatòria, és a dir, de batxillerat. Per això l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar el facilitarà als estudiants de l'Institut Candelera un any més el transport al centre educatiu. Ens explica la posada en marxa del servei de transport escolar el regidor d'ensenyament, Joan Manel Tello.
Hi haurà un bus per a primària que va a l'Escola Sant Jordi, i després l'altre bus també que va a l'institut, i el de batxillerat, que és allò que sempre es queda penjat, que si van, que si no van, perquè no conveni, si, evidentment, doncs, en aquest cas el que fem és l'Ajuntament, igual que va fer l'any passat, no entra en el conveni que està fet amb el Consell Comarcal, però sí que nosaltres habilitem, en aquest cas, un servei de taxi, un gran, diguéssim, una furgoneta, perquè els crios que són de batxillerat, evidentment, doncs, també tinguin doncs, els mateixos drets que tenen els que fan quart d'ESO, que fan primària, i els d'urbanitzacions doncs, tindran un servei per anar i tornar cap a l'institut. I esperem que enguany ho hem lligat millor, esperem que enguany no tinguéssim cap problema amb llista de que cap cria no estigui, ho hem intentat lligar bastant bé enguany i desitjo, espero i estic segur que tots els crios estiran a la llista i tots els crios podran pujar i ningú tindrà cap problema.
Les notícies de la Cala Ràdio.
La tornada a l'escola no ha estat igual a tots els municipis de les Terres de l'Ebre. El curs escolar continua sense començar amb normalitat a l'escola César Martinell del Pinell de Brall, a la Terra Alta. En el segon dia de classe, només una desena d'alumnes dels 55 que hi ha inscrits han acudit al col·legi.
A les 9 en punt, també alguns dels pares dels alumnes que no hi han acudit han entregat un escrit a la direcció del centre i li han comunicat, com ja van fer ahir dilluns, que mantindran els fills a casa mentre no resolgui el problema que s'arrossega amb les dues mestres. En un breu comunicat que ha llegit a la porta del centre escolar, reclamen solucions definitives al descontentament que tenen amb les dues docents de l'escola que arran del conflicte obert estan de baixa. També demanen respecte pels seus fills aliens a la polèmica generada.
Els pares i mares exigeixen a la Generalitat que les aparti de l'activitat docent. Ho fan després que el passat dia 1 de setembre les docents tinguessin un enfrontament verbal amb l'equip directiu de l'escola. Les famílies asseguren que van transmetre al centre a finals del curs passat el seu descontentament amb la tasca d'una de les mestres i la preparació dels seus fills. Això hauria portat a la direcció a demanar-li canvis en els seus mètodes del primer dia que s'incorporava a la feina. La discussió sobre aquests aspectes amb les mestres, totes dues germanes, va acabar pujant de to. Una d'elles va assegurar patir un atac d'ansietat i es troba de baixa des de llavors. L'altra continua al centre. La direcció de l'escola, però, ha proposat als serveis territorials del Departament d'Ensenyament que se li obri un expedient a aquesta última, una acció disciplinària sobre la qual haurà de decidir la inspecció de serveis. La Generalitat estudia ara com apaivagar els ànims dels pares que amenacen de mantenir la protesta si no aparten les docents.
I encara en l'àmbit escolar ens fem ressò de l'avís que ha fet el sindicat de professors USTEC, que estima que a les Terres de l'Ebre falten 209 docents per atendre els alumnes en condicions de qualitat i salut pels docents. Segons el sindicat, és la xifra que correspon a l'aplicar l'anterior horari d'hores lectives del 23 a infantil i primària i 18 a l'ESO. Ahir al matí, el sindicat va fer un repàs a les reclamacions que plantegen al Departament d'Ensenyament aquest inici del curs escolar. El president de la Junta de Personal d'USTEC, a les Terres de l'Ebre, Marc Martínez, va denunciar que els professors no tenen temps per coordinar-se o preparar les classes. L'educació no és una cadena de muntatge a veure quantes hores fas al dia. Els professors estem saturats d'hores lectives, denunciava.
El sindicat també ha assenyalat que les retallades de la Generalitat en educació continuen. Enguany la despesa del Departament d'Ensenyament ha estat d'un 2,05% del PIB, quan la llei preveu que sigui del 6%. Martínez va criticar que les conselleres Rigau abans i Meritxell Ruiz ara vulguin emmirallar-se en el model educatiu de Finlàndia, on s'inverteix el 7%. També denuncien que el decret de plantilles aprovat pel govern copia les males pràctiques de l'empresa privada per seleccionar els docents, com la discriminació de dones embarassades o persones amb malalties cròniques. D'altra banda, esperen que no s'apliquin les revàlides que contempla la LOMCE, tal com va prometre al govern. I abans de passar la informació meteorològica, un apunt econòmic. Els preus a Tarragona aquest agost han quedat plans en relació al juliol i han deixat una taxa d'inflació interanual del menys 0,4%, 5 dècimes més alta que la registrada al juliol, que va ser del menys 0,9%. Amb aquesta taxa, Tarragona acumula un període de 13 mesos d'inflació en negatiu des de l'agost de l'any passat, segons dades facilitades per l'Institut d'Estadística Espanyol. L'IPC anual de Tarragona aquest agost se situa 5 dècimes per sota de la mitjana registrada a Catalunya, que ha estat del 0,1%. El comportament de l'IPC d'aquest mes d'agost ha estat de nou condicionat per l'evolució dels costos dels carburants, que aquest mes d'agost han baixat menys del que ho van fer en el mateix mes de l'any passat. I ara sí, el temps.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Saludem a la Carme Farnell. Es preveuen canvis de temps. Carme, pluja, vent, què tindrem? Bon dia.
Bon dia, comencem la jornada i ho fem parlant de la presència d'alguns núvols més cap al nord de la zona i també en punts del prelitoral i amb temperatures més altes arreu del sector. S'espera que al llarg del dia d'avui domini el sol i que les temperatures al migdia siguin molt semblants a les d'ahir, per tant un ambient força suau, força agradable, a màximes que fregaran aquests 30 graus, possiblement cap a la Ribera d'Ebre puguin ser més altes d'uns 31-32 graus. En conjunt, bon temps durant el dia, però fins al vespre, perquè llavors arriba un front que el que ens portarà és pluges que anirà escombrant arreu de la zona i s'espera que durant aquesta propera nit caiguin les més intenses. I a partir d'aquesta propera matinada el que passarà és que entrarà el vent de mestral i llavors els efectes de la borrasca que deixaran pluges cap a la meitat nord de Catalunya, nosaltres, a causa d'aquest vent, ens quedarem al marge de les precipitacions i el que tindrem és vent i més domini del sol. El que sí que també passarà és que les temperatures aniran baixant. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carme. Ja ho heu sentit, tindrem poca pluja. El que sí que ens tocarà a les Terres de l'Ebre, estem habituats, és vent. Ara mateix la temperatura 27,8 graus en un aixafogor del 35,6%. L'humitat ambiental, 64%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs de l'actualitat a la Cala Ràdio d'aquest dimarts 13 de setembre de 2016. L'actualitat segueix cada hora als butlletins informatius i també per internet a ametllamar.cat/lacalaRTV. I ens pot seguir també a les nostres xarxes socials, als comptes de Facebook i Twitter. I després de repassar l'actualitat d'aquest dimarts al Sempre amb tu, obrim la primera secció del programa i tornem ja a la temporada habitual amb el Torn de Guàrdia, segona temporada compartint primers auxilis, però enguany també, sobretot, prevenció. Amb el Servei d'Urgències Municipal, avui ens acompanya un dels tècnics de l'Ambulància Municipal, Álvaro Gaseni. Álvaro, molt bon dia.
Bon dia, Dani, bon dia a tothom.
Com ha anat l'estiu? Com ha anat aquest estiu 2016?
Pues afaenats, molt afaenats, sí, hem tingut molta feina aquest estiu.
Ara fa uns dies, divendres passat, parlàvem amb el regidor de Sanitat d'aquest programa i ens deia que aquesta campanya que vau impulsar des del SUM als comerços locals ha donat els seus fruits i aquest estiu heu doblat actuacions respecte a l'any passat. Per tant, entenc que no heu parat aquest juliol i aquest agost.
Sí, hem doblat i a nivell assistencial també... En tipus d'urgències, també hem tingut urgències una miqueta més greus de l'habitual.
Doncs de tot això anirem parlant al llarg d'aquesta temporada, perquè dèiem no només primers auxilis, sinó també prevenció, que també és una d'aquelles coses que falta a vegades entre la societat, no? Tindre consciència de prevenir certs problemes.
Sí, és la base. La millor medicina és la prevenció, ni més ni menys. És això, bàsicament.
Doncs avui, si et sembla, Álvaro, per començar la temporada, avui ens fixem en els més menuts de casa, perquè són els qui ahir justament van començar el curs escolar, i per això avui, al Torn de Guàrdia, ens fixem en primers auxilis pediàtrics. La tornada a l'escola, sens dubte, porta associada a una sèrie de patologies, podríem dir, és que els nostres menuts i menudes ben aviat els tindrem amb alguna decimeta de febre, els tindrem amb tos, o potser els tenim mal de panxa. En fi, són aquelles coses habituals que ens trobem a casa quan tornem a l'escola, i és que, evidentment, entenc, Álvaro, que tot això dels virus, bactèries i diferents microorganismes a l'escola, a les aules, es passen sense massa problemes, no?
Sí, hem de pensar que estos bitxets, a l'arribada del fred, se reactiven, és el seu medi habitual, ¿vale? És on ells estan millor. Llavors, el primer fred que entra ja es reactiven i, bueno, com que estem envoltats de virus i bactèries, los petits de la casa són els primers que tenen les primeres patologies, els primers símptomes.
Suposo que ve lligat estretament amb el seu sistema immunològic, amb unes defenses que, evidentment, doncs, depenent de l'edat, són més baixes i que, evidentment, a mesura que es van fent grans, doncs, tenen més resistència o el seu cos està més autoimmunitzat a certes bactèries o a certs virus.
Evidentment, el seu sistema immunològic va lligat a l'edat, a l'alimentació, a la hidratació... I evidentment, tal com ells se van fent grans, són un pèl més resistents. Això també passaria en els pares, no? Hem de pensar que els pares que porten per primera vegada els seus nens a la guarderia, aquells bitxos, aquells virus, aquells bacteris que agafen amb aquelles diarrees o aquelles febrades, i penses, hòstia, una febrada, angines, feia... Potser 10 anys que no tenia aquestes angines tan potents amb pus. Però bueno, són les cepes que van caminant a sus anxes per aquella zona, la guarderia, l'escola, que és on s'acumula i on
hi ha, diguem-ne, doncs, més presència d'aquests microbis. S'entenc també perquè passa de nen a nena, quan veiem aquella acumulació de nens malalts.
Exacte.
O les classes buides.
Los mínims de prevenció, de ficar la mà davant, de rentar-se les mans habitualment, pues això en este tram d'edat, dins de l'escola, evidentment això falla, no? Vull dir, cada vegada que esternudes, cada vegada que tusses, rentar-se les mans, això evidentment no es fa. I això és una facilitat a l'hora de transmetre els virus.
Tot i això, sabem que a l'escola es fan campanyes importants, a més, al llarg de l'any, perquè els nens es conscienciïn de rentar-se les mans, de la importància que té. Álvaro, avui volem parlar d'una sèrie de qüestions molt bàsiques, diguem-ne, en aquests primers auxilis pediàtrics, podríem dir, i si et sembla, comencem parlant d'una cosa que afecta a tothom, al final, que és el mal de panxa. I aquest mal de panxa que es pot derivar, doncs, amb diarrees o amb vòmits, depenent, doncs, també del que sigui. I, evidentment, no parlarem de les coses bàsiques, sinó que entrem una miqueta allò que pot ser una miqueta ja més preocupant o alarmant, podríem dir, amb aquells vòmits que, doncs, durant poques hores són molt abundants, o amb aquelles diarrees que deshidraten, al final, a la persona. Què és el que podríem parlar avui sobre vòmits i diarrees, sobre, en general, el mal de panxa?
Bueno, el vòmit i la diarrea, bàsicament, forma part... No va sola, forma part, habitualment, de diverses malalties, ¿vale? Pot ser un símptoma d'una gastroenteritis simple, ¿vale? Pot ser algun altre tipus de cepa, de virus, i quan se desenvolupa en una diarrea o en un vòmit, ¿vale? Hem d'entendre que una diarrea són a partir de 3-4 defecacions. ¿Vale? Un vòmit, pues el mateix, quan tu tens mal de panxa i tens un vòmit, no podem entendre que tens cap tipus de patologia. Pot ser que t'hagi sentat malament algun tipus de cosa i el teu estómac ho torna. A partir del segon o tercer vòmit ja comencem a tindre un signe d'alguna patologia, que tens algo víric. ¿Vale? A partir d'aquí hem d'entendre que els petits de la casa es deshidraten molt aviat, que acostuma a anar lligat en dècimes de febre, ¿vale? O febrícula, que es diu, a partir de 37, 37,5, i hem d'entendre que a partir de 38, que és quan comença la febre, ¿vale? I la diarrea continua, a partir d'aquí hauríem d'entendre que podem fer una visita al pediatre.
Mm-hmm. Seria recomanable a partir d'aquest moment ja fer un temps també que el dolor, hi ha un dolor abdominal que no marxa, per exemple, també pot ser que veiem sang també amb la femta, i per tant també això serien signes, no, de visitar el pediatre i de que faci una exploració per determinar què podria ser, no? Si és un tema víric, si és només una gastroenteritis, què és el que podria ser?
Clar, tampoc no cal assustar-nos. La sang, per exemple, a causa del vòmit i la diarrea, el colon o l'esòfag s'irrita, i a base de vomitar o de donar de diarrea, pues, se fan petits sagnats, petits fils. Si tu mires en aquella diarrea, se veuen com a petits fils sanguinolencs. ¿Vale? Aquí és quan ja hauríem d'anar al pediatre i a veure quin tipus de tractament mos dona.
Mm-hmm. Per tant, doncs, diguem-ne que a partir de llavors, seria el moment en què veiem que no remet el tema, que no és un simple mal de panxa, allò que podríem ser gasos o que podria ser alguna cosa que hem menjat que no ens senti bé, quan hauríem d'anar al pediatre a portar el nostre nen o nena, perquè evidentment, doncs, potser té un virus, alguna bactèria, doncs, que li provoca tant vòmits com diarrees. És una cosa freqüent, això. Ho veiem moltíssim, no? Les passeres, també, aquells moments en què hem de menjar una dieta més tova perquè doncs, el nostre organisme també està constantment fent diarrees o fent vòmits. També entenc que això ho veiem molt, molt generalitzat. Però també veiem una altra cosa molt habitual, que són els mal de gola, les tos, els mocs. I aquí ja podríem començar a parlar també una mica ja també de la febre, no? Quan apareix tot això plegat, no? La febre.
Sí, els virus respiratoris, és el que hem dit abans, no? Quan baixa la temperatura se reactiven, és on ells se troben millor i els respiratoris se propaguen molt fàcilment. El més fàcil de propagar, pues, els virus que poden provocar angines, la laringitis, ¿vale? Que és un de les malalties més habituals quan arriba el primer fred. Cursa amb molta febre, febre molt alta, que si recordeu en un capítol anterior vam parlar sobre
les convulsions
febrils, ¿vale? Recordeu que quan si la febre puja molt ràpidament pot produir una convulsió febril. Hem d'entendre que aquest tipus de patologia, la laringitis, pot provocar a nivell de temperatura una febre alta, i si pugés molt ràpid podria causar una convulsió febril. Hem d'anar en compte amb aquest tipus de pujades de febre. Llavors, bàsicament, esta laringitis o estos virus respiratoris normalment s'han de tractar en antibiòtics. Per tant, la visita al pediatre està assegurada, hem de passar pel pediatre.
I aquest és el que al final acaba donant la millor recepta, tot i que a vegades aquesta febre la solem... A vegades veiem febres, no? Veiem el nostre nen amb febres. I almenys jo quan era petit, no sé si tu, Álvaro, en aquelles èpoques també, era molt habitual o era molt freqüent aquella culleradeta d'un xarop dolcet, que no direm marques comercials, però que em sembla que tothom ja tenim al cap, que al final no deixa de ser com un ibuprofen, no? O
sí.
Un antitèrmic, diguem.
Sí, sí. Bàsicament, en pediatria és la medicació bàsica i que és la que s'utilitza, no? Este xarop de color...
Taronjeta.
Però, clar, si la febre comença a ser molt alta i no remet i el nen lo veus molt xafat, amb molta tos, una tos estrident, evidentment has de passar pel pediatre perquè s'ha de tractar amb antibiòtic.
Important, doncs, per tant, i sobretot entenc que com a consells, quan tenim febre, doncs entenc que diguem-ne, a llegir una mica de roba, no carregar de roba, i també de tant en tant fer algunes...
Sí, això és un error comú. Quan comences a tindre febre, la temperatura de la pell junt a la temperatura exterior el que et provoca són tiritones. Llavors, el primer error és tapar el pacient. I hauria de ser al revés, no? S'ha de destapar el pacient perquè ja té prou temperatura corporal com per abrigar-lo més. Hem d'intentar baixar-li la temperatura, doncs com a les guies sempre hem dit, no? En drapets humits, al coll, aixelles, tòrax, intentar rebaixar la temperatura amb el xarop este que hem parlat fa un segon, i si no remet, doncs llavors ja sí, fer la nostra visita al pediatre.
El pediatre, que sens dubte serà qui ens acabarà donant, entenem que la solució ràpida per a solucionar aquesta febre. Hem parlat avui sobre vòmits, diarrees i sobre febre. I ens deixem una cosa apuntada a la llista de temes per a aquesta temporada, Álvaro, perquè si hi ha una altra cosa, o potser hi ha dues coses que també afecten a gran part de la població infantil, per un costat, la varicel·la. Déu-n'hi-do, aquesta varicel·la, ja en parlarem, perquè segurament en veurem alguns de nens d'aquests amb la pell plena de varicel·la.
Sí.
I també, una altra de les coses que també s'està sempre atent és els polls.
Sempre, els polls estan presents quasi bé sempre, a les colònies, a l'inici de curs... En canvi, veus, els polls és el contrari dels virus. La temperatura, com més temperatura tenen, més bé, és a dir, com temperatura més alta tenen, més capacitat
de reproduir-se.
Llavors, és un tema a parlar ara als inicis, perquè tal com anem avançant i vindrà el fred, els polls a poc a poc aniran remetint.
Doncs estarem pendents d'aquests consells bàsics de prevenció que sobretot comentàvem. Aquesta temporada volem enfatitzar amb la prevenció al torn de guàrdia amb el Servei d'Urgències Municipal. Álvaro, per acabar, important, recordem com sempre el telèfon del SUM, el telèfon directe, perquè qualsevol persona que ens escolti necessiti la vostra ajuda en emergència sanitària, en urgència mèdica, quin és el telèfon que ha de trucar per rebre la vostra ajuda?
977 45 70 00.
Recordeu, 977 45 70 00. Gràcies, Álvaro Gasani, tècnic del SUM, per haver-nos fet aquests consells, aquests primers auxilis pediàtrics, coses molt bàsiques, però que sempre va bé recordar a tota la nostra audiència i, al final, tots els pares i mares en aquesta arrencada de curs, refrescar la memòria i, doncs... a patir amb mesura quan els nostres menuts estan, doncs, amb mals de panxa, amb mals de gola, amb febres, que és l'habitual, és el que toca passar en aquestes edats tan, tan joves. Álvaro, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Fins aviat.
Consells per a pares, mares, avis i àvies, tots a prendre nota d'aquests primers auxilis pediàtrics. Al final, aquestes arrencades de curs és el que té. Amb això tanquem la primera part del programa, fini, però ara ens toca la segona part, seguint parlant d'inici del curs escolar, tot seguit a l'entrevista avui amb Xavier Sánchez.
Sí, avui ens acompanyarà el director de l'Institut de Secundària, Mare Déu de la Candelera.
Amb ell parlarem, com dèiem, d'aquesta arrencada del curs escolar i dels projectes que es duran a terme, i també a la segona part tindrem Naturalment.
Torna a aquesta secció, a aquesta temporada, amb l'Aurora Requena, amb l'Eli Bonfill, també amb Xavier Soler, i avui parlarem, coneixerem una espècie invasora. Com et deia al començament, li diuen Caulerpa cylindracea. No sé si ho dic bé, més o menys, així és el nom tècnic, però segur que aviat la batejarem en algun apodo que diem, aquí.
I et puc avançar una cosa més, digues. I si no m'equivoco, és una alga.
Sí.
I no confondre, perquè dèiem l'alga, la posidònia no és una alga, és una planta. Doncs ja parlem avui d'una alga, una alga invasora. Serà, com dèiem, a la segona part del Sempre amb tu, publicitat, i de seguida tornem amb tots aquests continguts.
Atenció, a Set Estal celebrem la tornada al col·le rebaixant tots els nostres productes al 50% durant dos dies bojos. Com ho sents? A Set Estal estem preparant un boom de dos dies on ho trobaràs tot al 50%, dimecres 14 i dijous 15 de setembre. Joguines i roba infantil al 50%. Dos dies bojos amb tots els nostres productes en oferta. Set Estals, jugueteria i roba infantil. Ens trobaràs al carrer Andreu Llambric, al número 29 de l'Ametlla de Mar. Deixaràs passar aquesta oportunitat?
Ho tens tot preparat per a l'inici del curs escolar? Nosaltres sí! Aula d'Estudis Tellos. Inscripcions obertes per al curs 2016-2017. I com sempre, en grup reduït. Estudies primària, ESO o batxillerat i vols començar el curs amb bon peu? Tens ganes d'aprendre anglès i francès o millorar-lo? Vine a l'Aula d'Estudis Tellos. I recorda que et preparem per a la prova d'accés a grau mitjà o superior. Passa't per l'aula a informar-te de tot el ventall de possibilitats que t'oferim. Ens trobaràs al carrer Mestre Francisco Rodríguez, número 10, o al telèfon 676-715-539. Aula d'Estudis Tellos. Som la teva solució.
Això és el que dius quan un frigorífic no té descompte.
El que tinc funciona bé.
I això, quan et descompta amb l'IVA.
Doncs també, també no funciona. Necessito un de nou.
Vine a Expert i descobreix uns preus que canviaran la teva perspectiva. Preus sense IVA del 12 al 24 de setembre en una selecció de productes. Expert, electrodomèstics, informàtica i telefonia.
Aprofita els preus sense IVA a Expert Serafí. Pau Casals, 3942, l'Ametlla de Mar. No t'ho perdis fins al 24 de setembre.
Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Moment per a compartir més impressions de l'inici d'aquest curs escolar. Si ahir dilluns parlàvem amb la directora de l'Escola Sant Jordi, avui toca el torn al director de l'Institut Mare de Déu de la Candelera, Xavier Sánchez. Xavier, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I avui sí, arrencada, podríem dir, el 100% de tots els alumnes de l'Institut. Ahir dilluns van fer les diferents presentacions al llarg de la jornada, els més matiners, els de primer, els que es van poder aixecar una mica més tard, els de batxillerat i cicles formatius, però avui dimarts sí que ja han entrat tots a primera hora del matí en l'arrencada, ja amb l'horari complet d'aquest primer quadrimestre. Javi, entenc que l'entrada d'avui també, i ahir les presentacions van anar d'allò més bé.
Sí, tot bé, tot correcte, tothom ha puesto. Avui a les 8 i mitja, ja a tope. Avui, dimarts 13, doncs bueno, ja...
Un dia una mica assenyalat, diguem-ne.
Assenyalat. Bueno, no, jo crec que començar un nou curs escolar sempre és bo. i els resultats, això, bueno, són a final de curs, però s'ha de treballar, i bueno, avui ja tothom ha puesto i a la feina.
A treballar a la feina amb un curs que podríem dir que el titular a nivell d'aules, a nivell de línies i de més, ve directament lligat o ve directament relacionat amb primer d'ESO, perquè si ahir ja explicàvem que han disminuït una línia a sisè de primària, aquesta línia és la que ha passat cap a l'Institut Mare de Déu de la Candelera i és l'únic curs que tindrà quatre línies, el de primer d'ESO.
Sí, jo crec que serà l'únic curs i l'única vegada en la història, no sé que torni a créixer la natalitat, però és la primera vegada que tenim, i crec que serà l'última, que tindrem quatre grups a primer d'ESO.
Una història que quedarà marcat, diguem, de la història del centre, podríem dir, i suposo que això, clar, aquest grup és possible que almenys en l'etapa de l'ESO vagi corrent i, per tant, tinguem l'any vinent un 4 segons d'ESO, a tercer, 4 tercers d'ESO i a quart d'ESO 4 quarts d'ESO.
És la intenció, però no hem d'oblidar que aquest grup no és oficial, és a dir, és un grup que hem creat nosaltres de manera interna per poder atendre millor als alumnes, ja que el Departament d'Ensenyament, per el nombre d'alumnes, només ens ha otorgat 3. Mm-hmm. Però bueno, l'equip docent va decidir que era millor tenir 3 grups, 4 grups de 22 alumnes que no pas 3 grups de 30. I bueno, jo crec que s'ha pogut fer l'esforç i serà molt millor.
Per tant, també entenem aquí que hi ha una recol·locació del professorat per poder crear aquesta quarta línia.
Sí, claro, al ser una quarta línia són 30 hores més que hem de no traure, sinó redistribuir d'altres cursos i d'altres matèries.
Uh-huh. Ara en parlarem de com se planteja aquest curs escolar, però el cert és que en les altres línies d'ESO, segon, tercer i quart, segueixen havent 3 línies, segueix havent aquesta tònica. A primer de batxillerat hi ha 2 línies i a segon de batxillerat i a cicle formatiu d'administració hi ha una línia. Suposo que això una mica la línia general dels mateixos anys, a més, amb un professorat que a nivell de volum, a nivell de quantitat, no ha variat. Sí que hi ha hagut canvis de persones, però no de xifra. Per tant, l'institut podríem dir que es queda igual.
Sí, és correcte. El nombre de professors és el mateix que l'any passat. Clar, hi ha hagut canvis perquè hi ha hagut mobilitat, hi ha professors que han marxat al País Valencià, altres a un altre centre, però bueno, han sigut pocs casos. Continuem una mateixa línia metodològica. Te puc dir que, per exemple, a primer d'ESO són quasi tots els mateixos professors que fan els 4 grups. A tercer són exactament els mateixos professors que fan els 3 grups. Vull dir que intentem donar continuïtat amb aquesta plantilla que tenim. Evidentment, si hi ha algun professor que marxa, pues, ve un altre, però en aquest sentit continua igual que l'any passat.
D'alguna manera, perquè el mateix professor tingui una continuïtat en la seva metodologia d'ensenyaments i pugui continuar aplicant allò que ha funcionat i allò que no ha funcionat pugui treballar-ho de cara al pròxim curs, saber millor com plantejar-ho de cara als alumnes.
Sí, correcte. Al final el que manen són els resultats. I si les coses funcionen i van bé, s'han de mantenir, però sempre amb millora. I si els resultats no són del tot satisfactoris, doncs, evident, ens hem de replantejar la feina i intentar millorar.
Un dimarts que per a uns és la seva estrena a l'institut, per d'altres estrenen curs, per alguns doncs és la continuació dels seus estudis i per altres doncs potser fan el salt. Sempre es diu que quan es passa de segon d'ESO a tercer hi ha un salt, quan se passa de quart d'ESO a primer de batxillerat hi ha un salt. Aquells que estrenen els de primer d'ESO a l'institut per primer cop, suposo que en aquesta arrencada, que en aquest inici, cal donar encara més energia i més consciència de que s'estan uns estudis obligatoris, però secundaris, superiors, i que per tant aquí també ja comencen a plantejar-se el seu futur. Entenc que també és molt important aquí una cosa imprescindible com és els resultats acadèmics. És part fonamental i això entenc que les xifres han d'acabar sent altes, almenys aquest any, aquest passat curs escolar, les xifres han estat bastant altes.
Sí, a veure, a l'institut han fet molts de projectes, moltes coses, però l'objectiu és únic. El nostre institut de tots, que és la millora dels resultats educatius. I estem satisfets perquè, per exemple, a la selectivitat hi ha hagut un 100% d'aprovats, i a la resta de cursos estem en les competències bàsiques de quart un nivell superior a Catalunya, i en la resta de resultats estem sobre el 90% d'aprovats. Jo crec que estem en el bon camí, però bueno, això no contradiu que s'hagi d'anar millorant, perquè l'excel·lència seria el 100%, i hem de treballar pel 90% per continuar millorant, però per aquest 10% que no ha reeixit el curs hem de trobar solucions per a poder-ho fer.
És una de les metes que us heu marcat en aquest nou projecte directiu i projecte educatiu que arranca justament aquest curs 2016-2017 amb nova legislatura de l'equip directiu. Què més us heu marcat com a reptes dins d'aquesta nova legislatura, a part de la millora dels resultats acadèmics?
Bueno, la millora dels resultats és l'objectiu únic de qualsevol projecte de direcció, com el que encetem ara, però bueno, el tema és que aquests resultats acadèmics estiguin acompanyats de projectes de centre entusiastes que arrosseguin la gent, pues, les llengües estrangeres sobretot, les noves tecnologies, que ens han donat molt bons resultats fins ara, i hem de continuar aprofundint en aquests temes, perquè és el futur, sobretot les noves tecnologies i les llengües estrangeres. I, doncs, bueno, ja sabeu que el nostre centre opta per l'excel·lència en el tema del batxibac. Hem tingut diversos premis en el tema de les, com la robòtica, en el tema de les noves tecnologies, i molt bons resultats amb els temes dels projectes de l'aula oberta. I bueno, bàsicament és una continuïtat dels projectes que hem implementat fins ara i millorar-los, evidentment.
Javi, si et sembla, anem a desgranar qüestions de projectes, perquè aquest curs també hi s'incorporen algunes novetats, com per exemple doncs, que tant a primer com a tercer d'ESO, a la recta final del curs, hi haurà un nou treball de síntesi. En què consistirà aquest nou treball que plantegeu?
Doncs fins ara els treballs de síntesi els fèiem per àmbits, és a dir, un treball de l'àmbit científic-tecnològic, un altre d'humanitats, un altre de llengües. Enguany, el primer i tercer d'ESO, dic primer i tercer perquè són els que contempla la nova llei educativa, farem un treball molt més cooperatiu, en grups, pels alumnes, i en el que intervinguin, si no totes, la majoria de les matèries que han cursat durant el curs. Uh-huh. I, evidentment, és un treball que ha d'elaborar el professorat, i que els alumnes hauran de realitzar durant la segona setmana de juny.
Uh-huh. I a quart d'ESO, dins de l'aula oberta, també fareu un projecte interessant. Hem vist, diguem-ne, una part d'agricultura, diguem-ne, a l'hort de l'institut durant alguns anys. Enguany us plantegeu un projecte d'ajardinament de l'institut.
Sí, som Escola Verda, i l'Escola Verda no només és un títol, sinó s'ha de mantenir, s'han d'anar fent coses, i els alumnes de l'aula oberta, bueno, fan un currículum adaptat i fan uns projectes. Hem tingut el projecte de l'hivernacle, hem tingut a l'hortet, i ara enguany farem el tema intentarem fer una zona o dues zones d'ajardinament a l'entrada de l'institut, que siguin acollidores i que ja convidi a la gent que entra a l'institut, als alumnes, als pares, a tothom que entra, a tractar com a persones el nostre entorn, el medi ambient, vaja.
Uh-huh. Un dels temes també interessants, Javi, és la robòtica o les noves tecnologies. L'apuntaves com un dels puntals claus. I, a més, amb aquests premis que vau obtindre per aquesta aplicació emocionari, doncs un dels premis era una impressora 3D, que això també engreixa, podríem dir, el material escolar per poder treballar a les aules. Entenc que continuen els projectes de robòtica, i amb aquesta incorporació de la impressora 3D es pot reforçar encara molt més l'aprenentatge, tot el relacionat amb la robòtica, amb les enginyeries, noves tecnologies, tot això que sembla que està en auge actualment.
Sí, a veure, és un salt qualitatiu. Vull dir, tu pots anar fent projectes, però segons quin tipus de projectes no pots realitzar-los si no tens el material necessari. Doncs el fet d'haver guanyat aquest premi amb l'APP Emocionari que ens van regalar al centre, els alumnes van estar aquest estiu una setmana, 10 dies a un campus al Pirineu, i al centre es va regalar una impressora 3D. Una impressora 3D ja és aquest salt qualitatiu en els projectes. No és, la gent no se la imagina, jo tampoc sabia com era,
hasta que la veus físicament.
Clar, necessito una formació pel professorat i també una formació per l'alumnat. I ja és un tipus de projectes pues, que necessiten un cuidado especial i tècniques especials. Imagina que aquesta impressora, per fer un projecte, ha de, pot continuar treballant sense parar o ha d'estar continuant treballant sense parar hasta, fins a 48 hores. Vull dir, que és, són temes que s'ha d'estar al damunt perquè són noves tecnologies cares, però que ens permetran això, aquest, fer aquest salt de qualitatiu de millora en els projectes de robòtica.
Segur que d'aquí 10 anys, quan parlarem, Javi, les coses seran molt diferents a les que ens plantegem ara, sí. I evidentment ningú pensarem que fa 10 anys enrere que la robòtica podria estar a les aules a la manera que està i de la forma que està amb el tema de les impressores 3D. Segur que també. Més en àmbit de projectes, també enguany parlem d'anglès, no parléssim de francès encara, parlarem de francès després, parlem de l'anglès perquè també incorporareu un projecte dins de l'educació musical a les aules.
Sí, hi ha alguna, ho venia fent el professor de música i enguany ja ho instal·lem dintre el projecte lingüístic, que és de la, moment, el 50% de les hores de música les farà en anglès. És una mica una manera de, bueno, de fer altres matèries no lingüístiques en llengua estrangera, pues nosaltres hem optat per la matèria de música.
Uh-huh. I ara sí, digues.
No, comencem amb música, però bueno, també depèn de la titulació del professorat i la capacitació del professorat, però bueno, la intenció és anar agafant altres matèries.
I anem a comentar-te, ara sí, posem-nos en francès, perquè d'uns anys aquí el francès ha prengut molt de protagonisme a l'Institut Mare de Déu de la Candelera. Fixem-nos amb el batxibac, però també amb altres qüestions. Per exemple, tindrem continuar el projecte d'intercanvi amb el Quebec, amb una alumna canadenca que vindrà aquí al centre, crec que en pocs dies estarà ja per aquí. Hi ha hagut, la passada setmana, un projecte d'immersió lingüística en llengua francesa a Niça per a aquells alumnes que pròximament han d'arrencar ja amb el tema del batxibac, i també el batxibac continua. Enguany sortirà la segona promoció de segon de batxillerat i ja està la tercera en marxa, o començarà aquest dimarts a primer de batxillerat. I a més amb increment d'alumnes, 5 la primera, 8 la segona, 10 la tercera. Això significa que a poc l'alumnat de l'institut veu en aquest batxillerat en francès, en el baccalaureat, alguna opció més que l'aprenentatge només del francès, sinó una sortida també.
Sí, és una sortida professional interessant. I a més, ja no és només l'aprenentatge de la llengua, que també, però és molt més. Tu mateix ho has dit, ara els alumnes que comencen primer de batxillerat, al batxibac, 10... Doncs on està la setmana passada? Han estat una setmana d'immersió lingüística a Niça. En famílies. Han viscut les costums d'allí. Durant el matí han fet classes, per la tarda han fet visites, han sopat, han dinat, han esmorzat amb les famílies, han conviscut en francès. Jo dic que no és només aprendre la llengua, va molt més enllà. És obrir-te portes a nivell europeu, i jo crec que en la societat que vivim ara és molt important.
Ara en parlarem de qüestions relacionades amb la relació, diguem-ne, amb l'entorn, perquè justament continuareu apostant molt fort pel tema dels projectes de voluntariat. Per temes de relació amb l'entorn, també vam tindre l'exemple del projecte de les geobiografies a la Milla de Mar, que la veiem pels nostres carrers, i enguany voleu seguir apostant amb altres idees. Entenem que s'han de posar a treballar des d'aquests dies per a començar a treballar-les i perquè a final de curs en veiem resultats, però un dels, per exemple, aspectes interessants és la revista que edita el centre, Òmnium, que a partir d'ara es farà a través d'aquest projecte de voluntariat.
Sí, com cada any, a part del nou projecte de direcció, independentment d'això, cada any t'has de replantejar les coses per intentar millorar. Aleshores, tenim el projecte de voluntariat, tenim la revista, tenim el pla d'entorn, i vam veure que la revista havia de millorar perquè la feien com una matèria optativa, i al final sí que se feia revista, però potser no tothom col·laborava de la mateixa manera. I al final el resultat era bo, El resultat era bo, però no tots havien fet la mateixa feina. Aleshores ens hem plantejat la revista com a com un servei de la comunitat. Llavors seran 4 o 5 alumnes de tercer d'ESO o de quart, en principi tercer d'ESO, que de manera voluntària doncs faran aquesta revista. Els dilluns a la tarda, assessorats per un professor del centre, i bueno, a part de ser el voluntariat, continuarem fent el que fèiem altres anys. Els alumnes que fan el voluntariat, que faran en aquesta revista, a l'any següent, si fan quart, convalidaran, en aquest cas, convalidaran la matèria d'educació ètico-cívica. Uh-huh. O se'ls tenia en compte en les matèries de llengua catalana i llengua castellana.
Molt bé. Com dèiem, projectes que estan en marxa, i un dels projectes, i permetem que ahir ho vam fer, avui també, mirar-los una miqueta al Melic, aquesta casa, la Cala Ràdio, i el Sempre amb tu en concret, seguirem sortint a l'Institut una temporada més. També entenem amb un aspecte fonamental com la comunicació oral, no? L'expressió oral. Fer parlar al final també als alumnes i explicar el que passa dins les aules, transmetre-ho també a tota la nostra població. Ho farem el dijous de la setmana vinent. El dia 22 començarem també a sortir a l'Institut, entenc, Javi, que per tant també estrenya col·laboracions amb aquest mitjà de comunicació, justament per això, no? També per a donar també aquesta altra visió de l'expressió oral, de la comunicació oral.
Sí, nosaltres encantats de col·laborar amb Cala Ràdio, evidentment. Tot el que sigui apropar a l'alumne al poble o al centre del poble i mitjançant un canal com la ràdio i per treballar l'expressió oral, nosaltres encantats. És un projecte més que important i que, bueno, l'hem de cuidar, i que els alumnes també, bueno, ara ja ho han vist que s'acostumen, jo a final de curs, i nosaltres quan parlarem, i nosaltres quan, bueno, això dependrà dels projectes, però tots, però vull dir que és una cosa que ja veien com una cosa normal de poder sortir i parlar a la Cala Ràdio.
Doncs això seguirem fent-ho al llarg d'aquest curs. Ja ho hem de deixar aquí, moltes coses hem anat explicant i que intentarem anar desgranant al llarg d'aquest llarg curs escolar fins al mes de juny. Molts projectes en marxa, temes relacionats amb les llengües estrangeres, temes relacionats amb les noves tecnologies, que evidentment segur que ens deixaran titulars a l'actualitat al llarg d'aquests pròxims mesos. Javi Sánchez, director de l'Institut Mare de Déu de la Candelera, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest dimarts al Sempre amb tu. Esperem que aquesta arrencada d'avui de les classes vagi molt bé. Molta sort als alumnes i també molta sort a tot el professorat per encarar aquest curs escolar.
Moltes gràcies i bon curs a tothom.
I després de l'entrevista avui amb el director de l'Institut Mare Déu de la Candelera, amb Javi Sánchez, arribem a la part final del programa i tornem després de les vacances d'aquest estiu al Naturalment. I ens acompanyen la Eli Bonfill, també l'Aurora Requena i Xavier Soler. Molt bé, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com esteu?
Hola, bon dia. Molt
bon
bé.
Dia.
Molt bé, molt bé.
Com anar l'estiu?
Recuperant-nos de l'estiu.
Sí?
Molt intens.
Esperant l'hivern i el fred.
És que aquí no hem fet moltes vacances, llavors estem cansades.
Una pregunta curiosa, heu estat més dalt o baix de l'aigua?
Jo baix.
Ell és baix, jo no.
Jo crec que començaran a sortir-me ja escames i branques de tantes hores que hem passat sota l'aigua. Però és guai, no? Anant al mateix lloc a diari sota l'aigua i encara cada dia ens sorprèn la natura, no? Les coses que veiem.
Cada dia hi ha coses noves, no?
Sempre,
a descobrir.
Sempre, i això és molt guai, no? Que no cal anar al Carib ni a llocs tropicals a veure coses boniques, que aquí al costat de casa, a 5 minuts de casa, tenim coses meravelloses que veure.
És que al final, si fem una similitud entre el Caribe i la costa nostra, acaba sent igual. Aigües transparents, peix,
sí,
bucejadors,
sí,
turisme, i la turisme actiu, gent a les platges.
Només falta una mica de coral, de colors i tal.
Sí, però
bueno, que és qüestió de gustos.
Ho canviem,
no?
Per unes quantes mates de Posidònia i anem.
Vinga, a servir. Sí, i un amic l'altre dia que posava una comparació sobre això al Facebook ho deia, diu, ostres, diu, el tema de la seguretat, per exemple, al Mediterrani, per mi, diu, passa per sobre de lo visualment atractiu de llocs tropicals, perquè ell va estar a Indonèsia, penso que va ser, i diu, clar, allà tot és molt, molt bonic, però tot pica, és superverinós, no pots tocar això perquè no sé què, compte que vindrà el tauró, i clar, hi ha tants de perits al teu voltant, diu, que no et fas l'activitat tranquil, sempre estàs angoixat, diu, i aquí en canvi, la seguretat que tens, no? Diu, això no té preu.
L'estrès sempre és bo. Sí. D'allò, ai, no puc tocar això, aquí se m'acaba l'aire.
Sí, sí, ell ho comparava i deia, hòstia, jo et salvo molt més de quedar-me aquí, diu, que anar a patir.
Tot i que nosaltres anem al Carib, però sí que ens arriben cada vegada més espècies invasores. Avui en volem parlar d'una alga que s'ha detectat per Catalunya i aquest estiu l'heu detectat aquí a la nostra mar, a l'Ametlla de Mar, i serà el tema que tractarem al nostre Naturalment tots els dimarts. I avui parlem d'aquesta alga que se'n diu...
Caulerpa cilindracea.
Naturalment, els dimarts, sempre amb tu, a la Cala Ràdio, amb l'Aurora Requena, l'Eli Bonfill i en Xavier Soler. I avui volem parlar d'aquesta alga invasora, aquesta alga que, com ens avançava, se'n diu Caulerpa cilindracea. També l'hem buscat i hem vist que abans se'n deia Caulerpa racemosa. Ens explica una miqueta això i sí que és una alga i com es pot afectar?
El nom de racemosa venia perquè forma com una mena de raïms, no? O recorda els raïms, unes tiretes amb unes boletes petitetes, i llavors d'aquí li va venir. El que passa és que en la ciència els noms no són una cosa que duria de per vida, perquè a mesura que van avançant amb nous sistemes de classificació, i en aquest cas ara la genètica que està avançant moltíssim, doncs fan que de cop i volta una cosa que tenia un nom i està classificada en una família canvia de família i li canvia el nom.
Estem parlant d'una alga invasora que ens afecta o a què afecta?
És una alga que prové d'Austràlia, per tant una zona d'un mar tropical i que a poc a poc s'ha anat estenent fins aquí i llavors el que fa és que canvia la nostra comunitat. No? Si està ella, doncs és capaç de desplaçar altres espècies d'algues o fins i tot en el nostre cas doncs, de fanerògames com la Posidònia, perquè ocupa el seu espai i és una alga que és reptant, no? Va pel terra estenent-se, igual que a vegades hem parlat de plantes terrestres com l'ungla de gat, no? Que són reptants, doncs la caulerpa té aquesta funció reptant, doncs pot recobrir les nostres comunitats algals o la nostra Posidònia. No? I això és el perill que hi ha, no? De que, és que pugui carregar-se el que nosaltres tenim aquí.
D'altra banda, al ser una espècie al·lòctona, no té cap tipus de predador, els peixos no la identifiquen com algo potencialment menjable i bueno, ella va creixent i bueno, el que diem, se'n trenca un tros i se'n reprodueix i creix una altra planta. I així doncs, a poc a poc va colonitzant segurament, i abans ho comentàvem, no? L'origen d'esta planta al Mediterrani segurament deu ser amb algun transport, alguna embarcació, algo que s'ha enganxat als baixos d'un barco, per exemple, i, bueno, i ha fet cap aquí. Com ha passat la musclosebre al Delta de l'Ebre, o com qualsevol altra espècie. Clar, el comerç és internacional, els barcos se lliguen per tot arreu, avions, transports, mercaderies i demés, i juntament pues, amb un contenidor que ens ve d'Indonèsia, de la Xina o d'Austràlia, ens pues, porta pues, altres coses.
Clar, és una miqueta el problema de les espècies invasores al mar, no? Que és molt complicat, primer, de saber fins a on ha arribat aquesta invasió, no? D'on s'han colonitzat. Per això és molt important totes les observacions que la gent pugui fer, no? Tots els bussejadors o la gent que estigui a l'aigua que pugui fer. Llavors és molt difícil de saber fins a on ha arribat i molt difícil d'erradicar, no? Ja passa en terra amb les plantes que són invasores, també costa molt, però al mar encara, com tot el mar costa, tota la logística al mar costa, intentar fer alguna cosa, intentar treure-la, és molt complicat, perquè que això ho deia el Xavi, amb una boleta d'aquestes, ja deixa-ho, no? Si et queda una boleta, treus una mà, te queda una boleta, no oblida't, perquè tornarà a sortir.
Perquè ens deies que és com un raïm, no? Sí. Com la descriuríeu?
Sí, tu hauries de veure com una mena de... com unes tiges allargades i molt primetes, i de cada tija surten raïmets, no? Boletes, petitetes. Uh-huh. Llavors, d'aquí li ve... aquí va venir el nom, no? De racemosa, perquè sembla que fes, no? Els racimos, que diuen en castellà, no? Les...
I quina medida té? És molt, molt llarga?
Depèn de... perquè un sol individu pot ser molt gran, no? llavors és molt difícil establir una mida.
Clar, entenc més extens, no? Sí, com a més pla,
sí,
no?
Sí, s'ha d'imaginar com una cosa tapissant.
Va fent molt bé, com una alfombra.
I d'altura?
No, no, uns pocs centímetres d'altura, no, no, no. I el que és en la tija, diguem-ne, tampoc és molt gruixuda.
Color?
No és, tampoc.
Quin color?
Un color molt bonic, la veritat.
Sí, un verd així, molt
un verd
brillant.
Preciós, sí. Crida l'atenció, vull dir, tant la forma com el color, crida l'atenció com per a que és fàcil de reconèixer per això.
I l'heu trobat a molta profunditat o no?
En el cas de l'ametlla no s'ha trobat a més de 10 metres de fondària, però altres punts de Cambrils, Torredembarra, sí que l'han trobat a més fondària, vull dir que és bastant resistent. Per ser una alga és bastant tot terreny.
Qui va ser? Quin poble va fer el crit d'alarma?
Doncs al Mediterrani a diversos punts es va trobar. Perquè doncs, hi ha tota una sèrie, una xarxa d'observadors per tota la Mediterrània que van entrar en observacions d'aquest tipus i es va trobar sobretot a la zona de Líbia, tota aquesta part del nord d'Àfrica, que van ser els primers que van fer l'alarma i llavors es va començar a estendre. Ara veuries un mapa de distribució, veuries que està per tota la part sud d'Europa, tota la part mediterrània d'Europa, i per la part sud de la península Ibèrica. Només li quedava aquest raconet, no, de la zona catalana, li quedava encara per colonitzar-la, la zona del Golf de Lleó, i ja comença a trobar-se a diversos punts.
Així ja vimos dia que, clar, no hi ha depredador. Què hem de fer? Alguna cosa s'ha de fer?
Bueno, al final, aquestes coses moltes vegades tenen un creixement exponencial. Les poblacions de invasores, o no només a nivell de plantes, sinó a nivell de fauna també, tenen creixements exponencials en períodes de desenvolupament i que possiblement les condicions climàtiques són molt favorables per a ells, tot i que hi ha espècies molt, molt resistents, com per exemple aquesta espècie. És curiós trobar una alga verda a tanta profunditat.
Sí, no? I en ple estiu, no? Perquè la comunitat d'algues verdes a l'estiu desapareix bastant, no? Perquè se la mengen alguns organismes que s'alimenten d'algues.
Pues aquests creixements exponencials després tenen un període d'estabilitat i després, en molts de casos, i per sort, no sempre, a vegades no és així, però per sort algunes d'elles acaben desapareixent, no? I aquesta alarma que en un principi es crea perquè està ocupant molts de territoris, perquè s'està distribuint per una àrea molt gran, amb una velocitat molt, molt ràpida, pot ser que a pur d'anys també vagi desapareixent.
Sí, o s'estabilitzi i arribi un moment que tampoc suposi un problema o un inconvenient per les espècies pròpies del Mediterrani.
No obstant, sempre és un crit d'alarma trobar una espècie invasora. I abans ho comentàvem, un dels primers crits d'alarma a nivell d'algues i que portava espècies del Mediterrani a desplaçar-se i demés, era el cas també del gènere caulerpa, la caulerpa taxifòlia, que va ser molt mediàtic al seu moment perquè es va escapar dels aquaris del
de
museu,
Mónaco.
Del museu
va
Cousteau
molt,
i
va
afectar
molt a les Illes Balears, va afectar molt. Mm-hmm.
I bueno, d'un temps cap aquí, no sé ara ben bé com deuen estar les poblacions, potser conèixer una mica del seguiment i demés, però tampoc no se'n sent parlar moltíssim. Tothom tenia por i que mos arribes aquí. Els pescadors estaven molt conscienciats. Jo me recordo que llavors, pues, a la barca de casa, pues, mon pare sempre, en lloc de estar pescant, anava al tanto per si en trobàvem un bri, per poder informar algú altre, no?, de que havia arribat aquí. L'alarma s'ha anat diluint, no?, i ara ja no se'n sent tan...
No,
sí que és veritat
que... cartells de totes les confraries de pescadors, vull dir que es manté per si de cas, però crec que les comunitats que ja estan bastant estabilitzades.
Molt bé, però és el que diem. Esperar a veure què passa. Això és una a veure què passa.
Home, i a més, també recordar sempre que, vull dir, la natura està viva i sempre s'ha mogut, des dels seus termes, sempre s'ha mogut d'un costat a l'altre. El que passa és que ara, amb l'ésser humà i amb tot això del transport, pues, tot s'accelera molt més i passa molt més ràpid. Però d'alguna manera moltes espècies han estat invasores en algun moment i ara són totalment espècies,
sí,
del Mediterrani.
El que es coneix com a naturalitzades, espècies naturalitzades. Ningú diria que una carpa, un carpí de riu, és una espècie forània. No, no té l'origen aquí, va ser portada pels àrabs, si no recordo malament. I ara el riu, pues, ja és una espècie més integrada, que al seu moment segurament va causar un daltabaix a l'ecosistema per la introducció, segurament. No obstant, sí que és veritat que en els moviments que ara que fa l'home, les espècies invasores o les espècies forànies, a mi invasores és una paraula que m'acaba d'agradar.
Sí, només invasores quan
fa mal, no?
Quan fan mal, l'òctona forània.
Forànies, cada vegada n'hi ha més. L'altre dia llegia un article, el riu Ebre, no sé, ara potser exagero, no recordo exactament la dada, però recordo que eren 80% de les espècies de peixos que hi ha al riu, sí, eren forànies.
És molt gran el percentatge.
És una cosa escandalosa. Però bueno, és la dinàmica de l'home.
Però també és l'evolució, no? L'evolució de les espècies s'ha anat transformant, sí, al llarg dels anys.
Però molt accelerada, d'una manera molt poc natural, diguem-ne. No? Com no podrien fer-lo amb els seus propis recursos, d'alguna manera. No? Aquest alga des d'Austràlia està aquí, no sé com s'ho faria per arribar.
Clar, cada vegada les distàncies són més curtes, també, no?
Sí.
I parlem de l'alga, però també hi ha altres animals i altres plantes invasores.
Sí, també abans de començar el programa ho comentàvem, també, no? El fet de... Ara fa poc, amb un article de no sé quin diari era, vaig dir que s'havia vist el peix, el lleó marí, no? Que és aquesta espècie de que és propi dels ambients tropicals, marins, aquella espècie d'escorpa, amb les punxes aquelles tan exagerades, aquells vels, una cosa tan exuberant. Al Mediterrani se n'havien fet avistaments.
Sí, fa poc va haver-hi un albirament en Balears, crec que a Mallorca. Balears, no hi ha fotografia, queda una mica en el dubte, però es pensa que ja s'ha vist un.
I bueno, fa un parell d'anys, no molt més, estàvem parlant aquí del peix globo.
Sí, a més,
donàvem una mica d'alerta
de
que pescadors del poble ja n'havien agafat.
També el que s'ha parlat molt i recentment ja s'ha aprovat el seu consum i la venda a la confraria de Sant Carles de la Ràpita és del cranc blau.
El cranc blau. Sí. Sí, i és una bona manera d'assimilar que hi ha espècies que han vingut per quedar-se i que no marxaran, no? Llavors més val intentar buscar com integrar-les, no? en la comunitat, perquè no trastoquin molt, sinó que en puguem treure algun benefici. De fet, amb el peix lleó, a la zona de Turquia i Grècia, allà, sobretot molt Turquia, s'està comercialitzant el peix lleó, s'està generant una pesqueria entorn al peix lleó, per intentar això, doncs una mica que no destorti tant l'ecosistema. Perquè el problema a vegades no és que vagin, és que causin un dany així molt concret, sinó que ells estiguin a la cadena alimentària destorti una mica tota la resta de la cadena. No?
Clar, home, val a dir que al seu ecosistema, a l'ambient propi, o sigui, al seu ambient propi, este peix ja és plaga. Ja és plaga, o sigui, ja està creixent d'una manera desmesurada. Bueno,
sí, és que és molt agressiu. Això és el que passa moltes vegades amb les espècies forànies, no? Que són molt fortes, per això han resistit viatges amunt i avall, i clar, quan arriben aquí són tots terrenys, no? Sí. I llavors, clar, m'aixequen a les nostres.
També s'ha ficat molt de moda el comerç en espècies, comerç per a mascotes, d'espècies totalment exòtiques que a vegades no venen ni al cas. O sigui, des de lo rentador. Ara és moda tindre un os rentador a casa.
Sí,
un mapatge, que coneixem sempre com a mapatge, un os rentador, doncs has de tindre a casa un bitxo que quan se't fa gran és agressiu com el sol. O sigui, és molt territorial, és agressiu... Clar, quan és petitet és un ossito de peluche, però quan se fa gran i comença a destrossar la casa, el que llavors feia gràcia ara és un perill. Doncs pues bueno, aquestes coses has de ser conscient del que et compres. I hem de ser conscients de que no totes les espècies poden tindre a casa. Jo admiro molt una persona que pot tindre a casa un porc...
Un porc senglar d'aquest.
No, com si diu, un porc vietnamita. Jo admiro tindre un bitxo d'això a casa perquè jo no el tindria, no sabria ni com tindre.
Un lleó d'aquest.
I molt carinyós no deu ser, tampoc.
Dins a casa, dins al pis, que parlem de...
No, dins al pis.
Jo he vist gent que té porcs d'aquests a casa, com qui té un gos.
Clar, després
el
bitxo comença a pesar 50-60 quilos i el primer que fa la gent és amollar-lo al camp. Pues ja hi ha caçadors que han caçat porcs senglars barrejats amb porc vietnamita, tant o si no vietnamita. Clar, tot això és increïble el que està passant. O sigui, i el mateix amb peixos, i bueno, hem de ser conscients de que, a veure, la famosa tortuga de Florida, que amollem a les basses, per favor, que ningú molla una tortuga de Florida a les nostres basses. Perquè a més és un delicte ambiental, que és penat.
Sí.
Està molt penat.
I és molt perillosa aquesta tortuga, és molt agressiva.
I creix molt.
Digues.
I des de fa poc han implantat una llei, que jo que em moc pel món de l'aquariofilia i demés, espècies que a nivell d'aquariofilia estan molt valorades i demés, com per exemple els cois, que són una espècie de carpa japonesa que és el peix més car del món, però un coi d'això s'han arribat a pagar $2 milions, si no recordo malament.
Carai.
Una estructura de dibuix concreta i demés, doncs ara aquí a Espanya ho han vetat. Per què? Perquè també pot ser una espècie invasora potencial. I no només multaran a la persona que la tingui, sinó que a demés, no, o sigui, no, al comprador, sinó que a demés a la botiga, que això ja està bé també. Això això ja està bé, també, que he de dir, no, és que el qui ho té i el qui la ven.
Clar, és que les botigues que es dediquen a això ho han de saber. Han de saber què estan portant, no? I han de ser capaços d'informar els compradors de què els estan venent i quines conseqüències té si després s'alliberés aquest animal, no? Però és que ja per començar no hauríem de tenir espècies d'altres llocs als nostres aquaris o a les nostres cases. No té sentit, si volem veure peixets bonics, hi ha uns documentals preciosos on podem veure tots aquests peixets bonics.
Bueno. Però sempre pot ser el cas que comprem la tortugueta, que comprem el peixet que ens fa gràcia i creix. Llavors no l'hem de mullar, però
no,
què podem fer?
Hi ha centres de recuperació de fauna al Delta de l'Ebre, ens podem ficar en contacte al 112, i el 112 ens informaran que hem de fer una espècie, ens vindran uns agents rurals, ens prendran un animalet, possiblement serà un drama a casa, perquè si tenim cria serà un drama, però és el correcte el que has de fer. És portar l'animal a un centre de recuperació de fauna i allí pues, li donaran el tractament que pertoqui. Especialitzats en rèptils, en esquefa, tot i que al Delta també en recollixen, i bueno, hem de ser conscients de tot això. Vull dir, al final el nostre planeta s'està convertint en un dalt i baix d'afectacions provocades per l'home i les espècies pròpies dels ambients mediterranis. El mateix passaria si una espècie mediterrània s'adaptés a un ambient tropical.
Sí, de fet ja passa, hi ha molts països que està vetat l'entrada d'animals, no? Austràlia, per exemple, o Canadà,
sí, sí.
No? Hi ha països que tenen la seva natura encara en prou bon estat de conservació i
bueno, els australians van tenir un problema d'esconills, no?
Clar,
fa anys
i ja
estan bastant escarmentats de portar espècies que no eren el seu hàbitat perquè van tenir unes colònies de conills que no podien fer res amb elles.
Doncs des d'aquí intentem sensibilitzar una mica a tots els nostres oients, sensibilitzar la població davant de la pertinença d'aquests animalons que comprem, que ens encapritxem o que ens regalen, no? I sobretot això, no mullar-los.
No.
E intentar adoptar també, no? Jo crec.
I aquesta crida, l'alga invasora, Caulerpa racemosa, primer, i ara es diu Caulerpa...
Cilindràcia.
Però si vols li fiquem un altre nom,
jo,
eh? Vols
sí,
que la bategem amb un altre nom?
Com lo raïmet.
Lo raïmet.
Molt bé.
Des d'aquí aquesta crida, si algú encara fa bon temps va a la platja, la veu, on es pot adreçar? Jo he vist i em sembla que aquí n'hi ha.
Doncs a la pàgina web observadorsdelmar.cat. Allà poden anotar l'observació. Sobretot és molt important si tenim fotografies i si podem dir a quina fondària es troba, perquè així ajuda una miqueta els científics a poder fer un mapa i saber una miqueta quina tolerància té aquesta alga a diferents ambients, no? I a diferents fondàries.
Perquè de fet s'ha trobat només per la zona de Sant Jordi, hem parlat.
A Calavidre, Sant Jordi, a Calafató i a Calalloveta.
Per la zona de l'Estany, de moment
ningú ha detectat.
També són zones on hi ha molts de bussejadors, o sigui, són especialment zones d'inversions de bussejadors, que potser se pot trobar en altre lloc i no... Com que no hi ha tanta freqüència de gent que en sàpiga el que és, doncs potser no l'ha vist. Esperem que no sigui aquesta la raó, però ja podria ser. Perquè a vegades el fet d'estar o no estar és que si n'hi hagi o no n'hi hagi d'observadors, no? gent que l'hagi pogut veure.
Doncs feta aquesta crida i aquest advertiment, moltes gràcies per ser aquí, per començar la temporada, per començar un nou curs. Eli, Aurora, Javi, i fins dimarts vinent.
Molt bé.
Adéu.
Naturalment ens serveix una setmana més, dic una setmana més perquè ja hem tornat a la temporada habitual i serà així tots els dimarts per acomiadar el nostre Sempre amb tu. Abans, però, com sempre, repassem el tram final fini, els nostres apunts locals, aquells temes que són importants d'interès municipal, i em sembla que comencem per un sopar de quinta, que normalment això és a l'estiu, eh? Però
encara
tenim bon temps, eh?
No, que encara estem a l'estiu. El 22-23 arriba la tardor. Estem a l'estiu.
Molt bé.
Però bueno, és este dissabte i el sopar, eh?
Molt bé, digues.
Dissabte, dia 17, es fa el sopar de quinta dels nascuts al 1967. Els interessats, els que vulguin anar, que vagin a parlar amb l'Esmeralda o a casa Concernau.
Molt bé, ens ho apuntem, per tant.
També un viatge que organitza, de fet, el Club de Pensionistes vol agrair que en seguida s'ha tancat el viatge a Cantàbria i Astúries, que es fa
a la Festa de la Gent Gran. És a Lloret de Mar, 20, 21 i 22 d'octubre. Tothom qui vulgui anar, que passi a doncs, apuntar-se per la Casa del Mar. També des de la Llar d'Infants es fa una crida i es recorda que aquest mes finalitza el període per demanar la beca per l'assistència a la Llar d'Infants.
Llar d'Infants Xirinola, precisament, que seran aquí dijous al Sempre amb tu. Estaran amb nosaltres la Cristina Montull, la directora de la Llar d'Infants Xirinola, i la coordinadora Montse Buixalleu, també per explicar-nos les novetats del curs escolar.
Comença el curs escolar, comencen les activitats extraescolars i el Club Patí L'Ametlla ha fet una crida per tots els xiquets i xiquetes que vulguin provar-ho a partir de 3 anys que poden participar de les activitats d'aquest món del patí a l'Ametlla de Mar totalment gratuït. Per fer-ho només cal passar pel fòrum de la Mariló o trucar al telèfon 678-779-531 678-779-531 i des del CEM La Cala també ja es fa la crida que ja estan obertes les inscripcions per participar de totes les activitats esportives per aquesta temporada.
N'explicarem, les parlarem la pròxima setmana aquí al Sempre amb tu, que aquesta setmana, ja sabeu, l'arrencada del curs escolar ens porta aquesta actualitat. La setmana vinent ja desgranarem el programa, el ventall de possibilitats esportives de l'àrea municipal d'esports. I que tens per aquí un paperet de martes i 13?
Sí, dimarts i 13, però no he preparat res, que acabem bé el dia. Sí, tinc, no?, aquí moltes supersticions i moltes coses perquè no ens passi res. Però com que anem justos de temps, ja no...
És igual,
si
no cal
dir
res
si
més.
Si vols t'ho explico.
Ràpid, un minut.
Si vols t'ho explico. Va.
Va, que ho tens preparat. Jo sé que ho tens preparat, Fini, que això t'agrada.
No m'he preparat res de res de res. Què t'agrada, menjar?
Dis-me una cosa, només.
Arròs. Tira arròs, porta bona sort. I sobretot s'ha fet extensiu als nòvios quan se casen, perquè tenen una llarga durada. Ara tenen roses i els matrimonis i no duren com abans.
És veritat. I per acabar, programa... Una cosa, hem de recordar que tenim obertes a les xarxes socials, concretament a Facebook, un sorteig. És o no és Fini?
Un sorteig, sí, amb Expert Serafí, no?
Amb Expert Serafí, la setmana sensiva, la setmana dels preus sensiva, des del passat dilluns i fins al pròxim dissabte de la setmana vinent, que serà 24.
I com hem de fer per participar-hi?
Doncs molt fàcil, el que heu de fer és accedir al nostre Facebook de la Cala RTV. Allà hi trobareu la fotografia del concurs. I el que heu de fer és posar un m'agrada. Pots fer-ho amb un dit amunt d'aquests que coneixem, però també amb un coret o amb una cara somrient. Qualsevol reacció positiva. I heu de comentar-nos què és el millor, què és el pitjor, què és el que us ve pel cap per dir-nos la tornada a l'escola. A més, al concurs li diem doncs, torna a l'escola de la millor forma possible. I què farem, doncs, amb tota la gent que participi? Des d'ahir dilluns i fins diumenge entren al sorteig de 3 vals de 100 euros per bescanviar a les tendes Expert Serafí al carrer Pau Casals 39-42 la pròxima setmana dins encara de la setmana dels preus sensiva i, evidentment, amb els productes que estan inclosos en aquesta promoció. Per tant, d'alguna forma, fàcil posem 300 euros en premis aquesta primera setmana de temporada del Sempre amb tu.
M'agrada.
T'agrada, no?
Sí.
Llàstima que tu i jo no podem participar, Fini, eh?
Bueno, també participem.
D'alguna forma...
Regalant premis. Quina satisfacció.
I tant, i a més, doncs, amb això que en diuen, la tornada a l'escola al mes de setembre, que sempre portem les butxaques una mica més buides de l'habitual, doncs, regalar aquests 3 vals de 100 euros a la gent que participarà a través del Facebook, doncs, res millor que fer-ho així. Ara sí, moment de tancar el nostre Sempre amb tu. Demà tornarem...
Dimecres
tindrem saló de lectura, recomanacions literàries amb Dani Boquera. L'entrevista passarà Miguel Sainz de Aja, el director de l'Institut Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera, i tornen la Ruth González i la Laura Brulla amb el Fem Parlar, parlant ja de la tornada a l'escola. I tornada, en el seu cas, a segon de batxillerat, eh?
Serà demà.
Serà demà a partir de les 12 en directe aquí a la Cala Ràdio Fini. Bon dia de dimarts i 13.
Molt bon dia i que l'acabem creuant los dits i toquem lo cap.
I toquem fusta també d'alguna forma. Fins demà, moltes gràcies.